Ràdio Estel. Informatius.
Són les 11. Bon dia. Us informa Júlia Julbe. Junts per Catalunya demana al govern de la Generalitat que faci avenços en la independència o que convoqui eleccions. El partit ho ha exigit a la segona jornada del debat de política general que té lloc a aquesta hora al Parlament de Catalunya. Marxem cap allà on hi tenim la Judit Casella. Judit, bon dia.
Bon dia. Junts pensa que el govern ha fet prou avenços en la independència des que el seu partit va sortir del govern i exigeix eleccions si no hi ha un canvi de rumb. El portaveu Albert Batet carrega contra el president per demanar unitat estratègica a Madrid quan durant aquest any no va per aquest consens a Catalunya.
I ahir, al cap d'un any, clamava per la unitat independentista. Seria una llàstima que el president de Catalunya ara hagués canviat el seu discurs en funció de les circumstàncies i de l'aritmètica de Madrid i no pas per la realitat que existeix a Catalunya, perquè aquí no canvia res.
Batet també critica la debilitat del govern amb només 33 diputats i la falta de lideratge amb la sequera.
I abans de Junts, Judit, ha estat el torn del primer partit de l'oposició, el Partit Socialista, que ha obert la sessió d'avui criticant la inacció del govern i s'ha alçat com a alternativa per governar la Generalitat.
El primer secretari del PSC, Salvador Illa, avisa Esquerra que no tiri milles amb el referèndum perquè encara no hi ha un acord tancat amb l'amnistia.
Compte en tirar pel dret. Compte en tirar pel dret. No ens va bé. Generositat, tota ingenuïtat. No avançar amb coherència pel camí del diàleg, pel camí de la convivència, pel camí de respectar-nos tots, tots. Reconeixem a Catalunya plural sense cap mena de dubte. Sense cap mena de dubte. Tirar pel dret, no.
I n'ha criticat el govern per no moure fitxa amb l'aeroport i per no cooperar prou amb els ajuntaments si ha presentat els socialistes com a alternativa per governar. També ha estès la mà al govern per negociar els pressupostos de la Generalitat després que els dos partits ja arribessin a un acord fa uns mesos per aprovar els que hi ha en vigor.
Moltes gràcies, Judit. Connectarem amb tu més endavant per veure com evoluciona aquesta sessió, que, com dèiem, està en marxa a aquesta hora al Parlament. Mentrestant, avancem amb altres qüestions. Les famílies dels alumnes de Catalunya insisteixen que el val escolar impulsat pel govern no serveix perquè estalvin diners a la compra de material escolar, perquè igualment han de seguir pagant una quota a les escoles. Així ho ha dit avui a Ràdio Estel la presidenta de les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes, Belén Tascón. Ha dit que els 55 milions d'aquesta mesura s'haurien de destinar directament als centres.
Que aquests diners, aquests 55 milions d'euros, vagin destinats a la partida de despeses de funcionament de centre, de manera que aquests diners anessin als centres educatius, als centres educatius el que poguessin fer seria reduir o eliminar aquestes quotes de material escolar. D'aquesta manera, doncs, el govern faria dues coses. Per una banda, doncs, fer que la distribució sigui equilibrada, o sigui, vagi als centres, no?, que són els que donen el material, i per una altra banda, doncs, complir, doncs, amb el mandat constitucional de que l'educació ha de ser gratuïta.
I també en marxa aquesta hora el Congrés dels Diputats al debat d'investidura d'Alberto Núñez Feijóo. Aquest migdia està previst que el Popular se sotmeti a votació, tot i que probablement no arribarà als 176 vots que es necessiten per assolir aquesta majoria absoluta. Aquest matí ha estat el torn de rèplica dels partits bascos, PNB i Bildu. Els dos portaveus, Aitor Esteban i Merche Aizpurua, han coincidit a reafirmar el no rotund a Feijóo.
No daremos ninguna oportunidad a la derecha. Por eso no seremos obstáculo para la conformación de una mayoría plurinacional que pueda permitir la conformación de un gobierno en clave progresista. Pero repito, esa mayoría plurinacional debe de abordar necesariamente una agenda política de carácter plurinacional y profundamente social.
Su discurso ante la realidad nacional vasca y catalana sigue siendo la vía judicial y la confrontación social. Y no se atisba en el horizonte voluntad alguna de abordar esa cuestión desde la política. Muy al contrario, anuncia un nuevo delito de deslealtad constitucional y endurecer el delito de malversación. Más leña, si en cualquier momento sería grave, lo es aún más ahora.
Al seu torn, Feijóo ha dit que rebutja els seus vots i ha acusat els partits bascos de ser una eina de la mentida. Cop d'ull als esports amb Anna Closa.
En futbol, el Barça no passa de l'empat a 2 a Son Moix i es complica el lideratge a la Lliga. L'equip de Xavi Hernández ha anat a remolc en tot el partit i ha mostrat dificultats per generar ocasions de gol. Morici ha avançat als vermells amb un gol matiner al minut 8, després que Antonio Sánchez aprofités una errada de Ter Stegen al servei de pilota. Rafinha, al 41, ha empatat el duel, però Abdon Sanz Prats ha tornat a posar per davant el Mallorca. A la represa, Lamine Yamal ho ha posat tot de cara perquè Fermín López acabés empatant empatant el duel. Ara el Barça és líder en solitari amb 17 punts a l'espera del que faci avui el Girona, que és segon a un punt, contra el Villarreal, i del que faci també avui el Madrid, que és tercer a dos punts, contra les Palmes. Tots dos partits arrencaran a les 7 de la tarda.
Moltes gràcies, Anna. Més informació d'aquí una hora, a les 12 del migdia. Us deixem tot seguit amb la caravana i tot l'equip de Joan Trias.
Ràdio Estel.
No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Les coses quotidianes, amb David Balaguer.
A 7 minuts que passen de les 11 del matí. Ara ens ho estàvem passant bé quan ens explicava en David Balaguer el tema del que ens parlava avui. Avui ens ho passarem molt bé. Avui ens ho passarem molt
avui
bé.
Parlem del bufet lliure.
Home,
i crec que ens ho passarem bé, perquè sí, mira, la Núria Ros aplaudeix. Uf, perquè aquí...
Núria Ros, bon dia, nou,
bon dia.
No, és que... Hola, Núria. Hola. S'acaba de produir un fet meravellós, i és que la Núria Ros...
Sí.
Clar, dic, avui parlem dels bufets lliures, tal... I diu, és que jo sóc una fanàtica dels bufets lliures, sí, sí, és el sí. meu paradís, ha dit.
Comparteixo, sí. comparteixo.
És així.
Sí?
Sí. Mm.
Perquè jo sóc una persona que menjo pels ulls.
Ara.
Llavors, entro en una sala en ple de menjar i és que estic bueno, feliç.
Plats d'aquells...
Ja
eh?
Oh, les fondis...
Fas muntanya amunt.
Sí, sí, sí.
Aquella barreja... Sí, sí. Sí, realment sí, estrafolària, sí. moltes vegades.
Que et poses un entrecot al costat d'una amanida de cranc. Sí, sí.
Perquè ho has de provar tot.
Sí, sí, sí. sí, sí
però
sí.
després, bé, mira, començaré per un comentari final que tenia, ara que esteu dient això
perdona,
de
l'entrecot. Perdona, Jordi Carretero, que també ja riu, perquè no sé d'aquests, que fa barreges estranyes
sí, sí.
amb els plats de bufet lliure.
Sí, però després, amb el tema aquest de l'entrecot, l'amanida de cranc, aquesta barreja, què diu? Ha dit alguna
cosa, Espera. No?
Ah, pensava que ens comentava alguna cosa. Doncs amb aquesta barreja que fas, sempre passa allò del final, que és com un concurs. Me l'imagino un concurs presentat... Sempre que m'imagino un concurs, me l'imagino presentat pel Llucià Ferrer. Sí. I llavors, sempre m'imagino... Jo estic tot el dia imaginant-me possibles concursos
sí.
i n'hi ha un que és després d'un bufet lliure, que és seria Desxifra l'eructe. Desxifra l'eructe. Sí.
David... Sempre...
Sí, perquè després, amb aquestes barreges...
Al matí, eh?
Amb, és igual. Amb aquestes barreges, després passa allò que... Quan et tires un rot, no saps ben bé. Aquella amalgama, no saps ben bé. De què és allò?
Dius, és impossible.
Això, a xurisme és cranc, sí, és no, una cosa molt estranya.
Són sabors, però moltes vegades... després s'acaben fent sabors de gelats, per exemple, on es fan unes barreges també sí, sí. molt estrafolàries. I una mica seria això, també.
Has anat al rocambolesco,
de xifri...
no? Del
Roca. Ah, sí, sí. No hi he anat, però hi vull anar.
Fan barregetes xules.
Barregetes d'aquestes.
Sí.
Seria això, també, no? De xifri l'eructe. Presentat per Llucià Ferrer.
Escolta'm,
ho deixem aquí, eh?
Has anat al bufet lliure,
sí.
Has menjat tota una sèrie de coses i després passa allò que dius...
Veig què? Doble presentador, jo aquí.
Sí? Qui?
Llucià Ferrer i Jordi Hurtado. De xifri l'eructe.
De xifri l'eructe. És molt bo, aquest concurs. Perquè...
Saber i jalar.
Sí, hòstia... perquè és bestial, aquestes barreges que fots. Normalment, sempre predomina un sabor, però algunes vegades hi ha una amalgama allà que tu no saps detectar exactament, no, exactament de què és aquell sabor, no? Però sí, el bufet lliure és, per mi, el parc temàtic de la... Sí, és un parc temàtic,
és
allò.
És un port d'aventures.
De l'ensegament culinari, de l'ensegament gastronòmic, i seria com la Bacanal del Paladar, seria la gran atracció. Bacanal, sí. En un parc temàtic és un nom d'atracció, això.
Sí, sí, sí.
Bacanal del Paladar. I vas allà i puges en aquesta atracció, i moltes vegades el que ens passa és que si tu vas i puges a la Bacanal del Paladar, que és la gran atracció, és una, m'ho imagino, una atracció meravellosa d'aquest parc temàtic de l'ensegament culinari, quan arribes allà és molt important que no hi vagis amb l'estómac buit del tot. Perquè llavors et transformes en un boig que assalta les diferents safates de menjar, perquè això, ara no sé a quins bufets lliures aneu vosaltres, però antigament un bufet lliure, tu anaves passant per tot un recorregut de safates,
sí,
i t'anaves omplint el plat amb el que tu desitjaves.
N'hi ha d'aquests.
No? Ara potser són giratoris, hi ha bufets de...
Hi ha alguns que t'asseus com una espècie de barra i et va passant com una cinta amb plats. Mm-hmm.
Sí, sí. I t'entra com aquest desfici, no? Aquest, assaltes les safates,
sí,
com si fossis un atracador de bancs, pràcticament, o com si fossis Tejero fent un cop d'estat, eh?
És veritat, una
mica. O Rubiales en una llotja, presidencial, no? T'entra, sí, aquell desfici.
Vas omplint el plat mirant una mica els de la resta, no? Com amb sentit de culpabilitat.
Sí, i també, també passa allò de que vols el que fan els altres, també.
Home.
Sí, si el del costat t'agafa trinxat de col amb botifarra.
Sí, sí.
Tu vols també aquell trinxat?
S'ha de provar.
Perquè ho vols tot.
Sí, sí.
Perquè...
Estic molt d'acord.
Però a veure, ho vols tot, però és que podries... La setmana que ve hi pots tornar i agafar el que no has agafat aquell dia.
No,
però en aquell moment t'ensegues, sí. Ho vols tot, absolutament sí. Tot. I moltes vegades la gent comet el que per mi és un error. Dius, avui tinc bufet lliure, no? Sí. Perquè tu ja ho saps, que avui aniràs al bufet lliure i ja t'imagines tots els plats que hi haurà allà exposats... I llavors aquell dia dius, avui esmorzaré poquet.
Uh-huh.
I et fots res, un cafè amb llet i una torradeta amb formatge d'aquell fresc, Burgo de Àries, no ho suporto. No ho suporto, això. Però
una abraçada a la gent de Burgo de Àries.
Aquell dia, a les 9 del matí, esmorzes allò per després tenir gana. És un error. Això és un error, perquè després arriba aquest desfici que us comento.
Aquesta ànsia.
Però què passa? A mi ara m'està passant, que avui no he esmorzat encara.
Ui. I remou, això.
I tinc l'estómac, és com si hi haguessin uns cocodrils.
Sí. Va cap endins.
Uns cocodrils que estan reclamant menjar. I en aquest moment els cocodrils de l'estómac els hi podries tirar qualsevol cosa.
És igual.
Que els tios ho devoren.
Tot sí. Ho trobarien bo.
Qualsevol cosa la devorarien. Sí. I això passa quan vas al bufet lliure i has esmorzat a les 9 del matí i són les 2:15 de 3 de la tarda, sí. Arribes allà i els cocodrils t'estan reclamant el menjar. Amb aquell soroll que foten els cocodrils, i els hi podries llançar absolutament de tot. És que és igual, no hi ha criteri. No t'ho imagines així? M'ho imagino moltes vegades com
una mica.
L'estómac me l'imagino com un pou...
Mirant cap amunt, els cocodrils.
Sí, on hi ha uns cocodrils
que
a les hores on tens gana estan reclamant viandes. I és que en aquell cocodril tant se li en fot la vianda que li llencis.
No, absolutament.
És que tant se li en fot. Això és molt curiós, perquè hi ha plats, per exemple, els cigrons. Cigrons. No triaria mai un plat de cigrons. Però quan els cocodrils reclamen, els hi fotries, sí, els
boníssims,
cigrons.
Clar.
Boníssims.
Sí.
I si tu vas al bufet lliure i hi ha una mica de cigrons...
Mira,
sí, sí.
Allò per provar.
Perquè no vols... I llavors passa una cosa molt curiosa als bufets lliures, que allà hi ha una barreja, una amalgama de plats que són de diferents, o sigui, de diferents nacionalitats,
sí.
No? Com una barreja de diferents cultures gastronòmiques. I ho vols tot.
Això passa molt als japonesos. Que en principi vas a un japonès, però no saps si ets amb un japonès, amb un coreà, amb un americà,
sí, sí, sí.
I amb un tailandès a la vegada.
Sí, sí, sí.
Una mica...
Sí, sí, llavors agafes el falafel, gioses... Trinxat de col amb botifarra, però quina barreja és aquesta? Perquè allà hi ha plats de totes les cultures. Això és molt bo.
És un fòrum de les cultures,
bufets,
eh?
Sí, és un fòrum de les cultures, el bufet lliure. Actualment, abans no era així, però ara són així. Hi ha absolutament de tot. I clar, aquelles safates, amb aquells plats...
Sí, sí.
I acabes, doncs, això, l'albergínia... I després un tros de pizza. Al final, per acabar-ho d'adobar, quan ja t'has fotut absolutament de tot,
sí,
encara
sí.
Tens fam o tens... Això és gula, directament, sí. És gula. Vols encara un tros de pizza?
No, perdona, i les invencions rares, David? Perquè a vegades hi ha pizza de xocolata de postres.
I tant, sempre.
Però tu l'agafes.
Sí, sí.
I te la cruspeixes.
Sí, sí.
Vas passar també allò de la barreja de les salses. Les salses.
Wow.
A mi aquest tema em preocupa molt perquè sóc dels d'estómac delicat.
Sí.
Hi ha gent que té l'estómac delicat.
També, sí.
Hi ha gent que
però
té
l'estómac delicat. Però és igual, eh? En el bufet lliure te n'oblides,
sí,
que tens l'estómac delicat. I et vindrà després.
Et vindrà després, perquè sí. Ah, sí. Perquè això, o sigui, la bacanal del paladar és l'atracció aquesta que comentàvem, però igual que quan puges al Dragon Khan si ets delicat, després quan baixes estàs marejat.
Sí, 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 sí.
Potser hi ha gent que vomita, doncs passa el mateix amb els bufets lliures i amb l'atracció de la bacanal del paladar, que després desencadena un terratrèmol estomacal important i és l'avançala d'un sopar que acaba sent sempre un gotet d'aigua amb bicarbonat.
Exacte.
I una pometa. Això,
sí, sí,
això
sí.
És el sopar post.
Sí, sí.
Post bufet lliure, eh? Aquest és el sopar. I aquí passa allò de les salses que et comentava.
Sí.
Les salses t'acaben creant com un ciment.
Ciment, eh?
Sí, sí, com un conglomerat, un ciment aquí a l'estómac.
Sí.
Que t'imagines tots els obrers de la construcció.
Saps allò que... És que no sé com es diu. Allò que dona voltes?
Sí, sí. Sí, sí.
És el teu estómac.
Allò és la barreja de les salses.
Sí.
Les diferents salses, perquè les salses ens agraden molt, però barrejar-les provoca.
Sí, clar.
Provoca aquest... Sí, seria... És un conglomerat. És aquest conglomerat de ciment de les obres de la construcció.
Tal qual.
I ho estic veient així. El teu estómac... Amb un tio que va girant aquell aparell que no sabem com es diu, si algú sap que ens ho digui.
La cimentera.
Sí, van girant, i allà hi ha tota la barreja de salses. És important no encegar-se del tot en un bufet lliure. I...
És complicat, eh?
I, sí, però ho has d'intentar. Un bufet lliure acaba sent també com l'etapa reina del Tour de França o una marató. Si tu comences la marató
i els
primers 200 metres has fet un sprint,
sí,
és probable que tu no puguis acabar aquella marató.
Absolutament.
Per tant, has de dosificar. No vulguis ja agafar per començar aquest plat de cigrons que comentàvem amb cansalada. Perquè després encara hi ha molts més plats per tastar, molt més plats per provar, molt més plats que tu voldràs gaudir-los.
Sí.
I no podràs. I no podràs perquè t'hauràs desfonat, que és una cosa que passa si tu vols pujar el primer port de muntanya a 60 km per hora, després et desfones i no pots acabar l'etapa. El mateix passa amb la marató. Per tant, heu d'aprendre a administrar les vostres forces en totes les facetes de la vida, però en un bufet lliure també. I començar pel que més t'agrada. Començar pel que més t'agrada.
Sí?
Perquè sí. Has de començar, això és un consell que us dono, començar pel que més t'agrada. No allò de, mira, com que això m'agrada molt i vull que em quedi el sabor final d'aquest entrecot amb aquesta salsa tan exquisida de Rocafort, per exemple.
Sí.
Si allò t'agrada, has d'obrir foc amb allò.
Perquè si no,
després
no
pot ser que... Exacte. Pot ser que no arribis a aquell plat. I després, el dia següent, no t'ho has pogut menjar perquè t'has sentit ja embafat, t'has atipat, no t'ho menges, i el dia següent, a les 2 del migdia, et ve el record d'aquell entrecot amb el Roquefort.
Correcte.
Dius, hòstia, ara m'ho fotria. Això és una cosa que passa molt, també, eh?
Sí.
I això és una cosa que passa amb les persones.
Fa rabieta, eh?
Mira, m'estan trucant.
Ep!
Sí, m'estan trucant.
Però no l'agafaré,
no? No l'agafaré. Ah. És curiós perquè el meu telèfon mòbil, de vegades les trucades no m'entren i de vegades sí. I ara no sé per què està entrant. No funciona.
No són uns bufets,
Quan em truquen, de vegades funciona i de vegades no, i ara està funcionant, no sé per què.
Fixa't.
Doncs això passa amb les persones. Persones que en un moment determinat t'atipen i t'embafen, el dia següent potser les enyores. Potser les trobes a faltar.
Sí.
I això és el mateix que passa amb els plats del bufet lliure. Aquella carn que tu ja no t'has pogut cruspir perquè estaves embafat, el dia següent, quan els cocodrils tornen a reclamar el menjar, dius, hòstia, ara me la fotria.
Sí.
No, doncs això passa amb les persones. És una cosa molt curiosa.
Sí, és així.
Persones que en un moment concret t'han atipat i que t'han acabat, hòstia, fartant...
Són farragoses.
Sí, dius, hòstia, aquesta persona no la suporto més. El dia següent potser l'enyores.
Passa, eh?
Sí, això passa molt. Que enyores a persones que en un moment concret de la vida t'han atipat. És el mateix que passa, exactament el mateix que passa amb el bufet lliure. És una cosa ben curiosa. I després hi ha tot el tema de les postres.
Sí, ui.
Tot el tema de les postres.
Ui.
Tot el tema de les postres.
Tu ets d'un o de 50?
A mi m'agraden molt les postres.
Mi també, per això
ho dic. I per tant, moltes vegades m'he plantejat que estaria bé començar per les postres.
Ui.
Hòstia.
Això no us ho he plantejat mai?
No.
Jo no, però perquè no sóc tant de postres, però tinc una persona propera que s'ha plantejat més d'una vegada anar a un bufet, començar per les postres i no menjar res més, eh?
Jo no ho he plantejat mai, però escolta'm, no és mala idea.
Perquè és això que comentàvem de l'ordre de les coses.
Clar, és que...
L'ordre que tu li apliques
no,
a les
no
coses.
No hi ha ordre dins d'un bufet.
No hi ha ordre. No hi ha ordre.
Més tu pots... del teu propi desig.
Exacte, tu pots començar pel flam amb nata, si et ve de gust.
Imagina't.
Per tant, és això que us dic. Jo us recomano que sempre comenceu pel que més us agrada, perquè després arriba un moment que t'atipes i arriba un moment que no pots continuar cruspint aquells aliments. Després també hi ha tot això de la... Aquest ensegament provoca que moltes vegades, i aquest és un tema seriós, tu omplis la taula amb més viandes de les que podràs ingerir.
Sí, això és veritat.
I acabes sobrant una de menjar...
Uillo, si estigues això... aquí a d'aparellada...
Home, és que això és molt... És que això és una cosa lletja.
Porta una batalla amb això.
Per tant, ara hi ha molts restaurants, i això ho he vist jo recentment, quan he anat a un bufet lliure, que diuen que el menjar que no et puguis fotre...
Te'l cobren.
Sí, això,
I això em sembla, i això em sembla
bé,
una grandiosa idea, perquè hi ha aquesta mena d'ofuscació, no? Aquesta ofuscació, comences a demanar plats, tens tota la taula plena de plats, i al final no te'ls pots menjar perquè t'has quedat tip.
I ara que
perquè tu tenies la sensació que podries omplir el pub amb tot allò que hi ha a la taula, però clar, arriba un punt que no, que això és com el Tetris, el Tetris, no? Si no col·loques bé les peces, sempre pots anar avançant, però si tu no col·loques bé les peces, arriba un punt que tot allò, la partida s'acaba.
Sí.
Això seria el mateix que quan estàs, no? Quan el menjar et comença a sortir per la boca ja. Doncs ara et fan pagar el menjar que tu no t'has pogut cruspir, el menjar que tu no has pogut ingerir, te'l fan pagar. I això crec que és una gran solució.
És
una gran solució, perquè així aconsegueixes que la gent sigui més cauta a l'hora d'agafar els aliments i sigui més prudent. Mm. Perquè tu sempre ets a temps de tornar a agafar coses.
Absolutament.
Si tu agafes una sèrie de plats i després tens més gana, doncs continues. M'ha agradat molt la fotografia que tens al mòbil. Això ho hem de comentar.
Una fotografia
de la Núria Ros,
sí?
Amb tot d'aliments
adquirits
en un bufet.
De l'últim bufet que vaig anar.
I aquí
és un esmorzar.
Podrem comprovar aquesta amalgama que dèiem.
Que bo.
Repassa els ingredients,
sisplau,
i els productes que hi ha en aquesta taula. Sisplau.
A veure, en un platet hi ha pa amb tomàquet, val? Indispensable a l'hora d'esmorzar.
Anem bé.
I després en un altre plat hi ha pernil salat, pernil dolç, formatge brí, formatge roquefort, els ous aquells que posen a qualsevol bufet, com una truita.
Ah, val, remenats.
Ous remenats, Frankfurt, bolets...
Frankfurt, veus?
I bolets, sí,
aquí tenim la primera...
Un tall de salmó i patates.
La primera barreja estrafolària és aquesta, que entre tots aquests productes i sorgeixi i aparegui el Frankfurt...
Sí, sempre.
Ah, sí?
Sí, sempre. Quan vaig a un bufet... M'agrada agafar Frankfurt. I llavors també hi ha patates i salmó.
És molt bona la frase.
Patates i salmó.
Patates i salmó.
Això seria la part salada de l'esmorzar, eh? Després ve la part dolça, com és evident.
Ah, mira.
Donuts.
Ah, sí? I tot això?
Mentre. Perdó, tot això és per un?
Per mi, sí, clar. Sí,
tot això t'ho vas acabar.
Bèstia, eh?
Sí, i vaig repetir. Ai. Però perquè jo sóc aquell tipus de persones que quan va en un bufet lliure el gaudeix moltíssim. És a dir... De normal, jo per esmorzar menjo una peça de fruita o un mini. Doncs ho compenso quan vaig a un bufet, que és una o dues vegades a l'any, no més. Sí, sí. I després la fruita.
Està bé, això.
Sí, aquí la Núria ha dit una cosa que per mi és molt important. T'has de marcar el calendari. Hi ha coses que no les pots fer sistemàticament.
Exacte.
Clar.
Perquè t'acaben avorrint, això d'entrada.
Sí,
però
sí.
El tema del bufet lliure és una d'aquestes coses. Jo, per exemple, quan era petit, els meus pares em portaven un cop a l'any al Tibidabo. Anava un cop a l'any al Zoo de Barcelona. Coses d'aquest tipus, no? Que les fas només un cop...
Cada molt.
...en 365 dies.
Sí, sí, sí.
El bufet lliure, per mi, és un d'aquests llocs.
Sí.
On hi has d'anar...
S'ha de regular, eh?
S'ha de regular molt i has d'anar una vegada... potser una vegada a l'any no, però dues.
Sí.
Dues.
Ho disfrutes més, també.
Sí,
si anessis cada cap de setmana a un hotel, per exemple, amb bufet lliure...
Sí.
Al final acabaries esmorzant un mini. Penso.
A mi això em passa amb les... En parlarem un altre dia, però jo sóc molt, molt, molt fan del món hamburguesa.
Ui, sí.
Però molt fan. I per molt que em vingui de gust, m'he de racionar. Perquè em fa por avorrir-les.
És que la gent, amb el tema del bufet lliure, jo he vist imatges dantesques. He vist imatges, com deia aquella pel·lícula, que no us creuríeu, perquè la gent s'abraona damunt dels plats i acaben construint unes muntanyes de menjar.
Això ho dèiem fora de micròfon, sí, cap amunt, eh?
Unes muntanyes de menjar que fins i tot sembla mentida que no s'esfondrin, no?
El turmalet,
és aconseguir, no? Tota una muntanya, per exemple, d'amanida russa.
Ep.
Jo això ho he vist, eh?
Jo també.
Una amanida russa, sí, que normalment una amanida russa és per fotre't en una tapeta petita.
Petita,
sí, perquè sí. Si el plat l'omples amb amanida russa, t'acaba entrant una sensació que no és agradable. A mi em fa angúnia veure un plat amb molta amanida russa.
Només veure-ho ja t'embafa.
Sí. Però llavors, aquella amanida russa que t'hi col·loques allà a sobre, musclos, això ho he vist jo, eh?
Ai.
Musclos a la marinera, és a dir, musclos que contenen una salsa, un suc, que, clar, acaba impregnant tota aquella amanida russa. I això a qui li agrada? Doncs hi ha gent que s'ho fot només pel fet que tu has pagat uns calés i allà pots menjar absolutament de tot. I evidentment, a dalt coronat, això també es porta molt, amb un peu de porc.
Ui.
Els peus de porc, els bufets lliures, tenen un èxit...
Sí, eh?
Tenen un èxit increïble. Cosa que no acabo d'entendre tampoc.
No n'he vist gaire, jo.
Sí, jo sí. És que jo anava a un bufet lliure quan era jove, amb els meus pares...
Però quan era jove?
Quan tenia 16, 17 anys, 18... I allà és això, vaig veure imatges increïbles, perquè tu havies de baixar unes escales per anar a agafar el menjar.
Val. I es dinava dalt.
I clar, com que la gent... És interessant aquest punt. Com que la gent no volia fer més d'un viatge,
vinga,
perquè has de baixar unes escales, després tornar-les a pujar, carregaven el plat d'una manera que et permetia veure, i jo que sóc molt observador, et permetia veure aquest tipus d'imatges...
Dantesques.
Que eren plats, unes combinacions...
És que lo de les combinacions m'agrada molt.
Que et provocaven mal als ulls.
Sí, és espectacular, allò.
Però que també et provocaven alhora aquella curiositat. Perquè també ha passat a les festes d'aniversari, que tu veies a gent, no? quan tu ets petit, veus a gent que fot unes barreges molt estranyes amb la beguda, a les festes d'aniversari.
Ganxitos amb Fanta.
Exacte, sucaven ganxitos a la Fanta, i llavors tu, com que som curiosos, allò ho vols provar.
Sí, llavors, encara que estigui dolent.
I llavors tu veies aquella collage, perquè és un collage inversemblant, aquella muntanya de... És que ho he vist, també és un altre concurs. També presentat per Llucià Ferrer, aconseguir pujar aquell plat al pis de dalt sense que caigui absolutament res.
Aquest es podria dir exactament igual que el que fa, eh? Atrapa'm, si pots.
perquè tu veies... Jo era petit i veia aquell paio de 65 anys pujant unes escales amb una amanida russa, els musclos a la marinera, impregnant aquest suc que impregnava tota la marinera russa, i un peu de porc a dalt que trontollava, que mig trontolla, però que no cau.
No.
És sorprenent.
És un art.
És sorprenent les poques coses que cauen en un bufet lliure, tenint en compte les combinacions inversemblants que fa la gent.
Sí.
Es trenquen copes, això sí,
sempre.
Copes que cauen, però aquells plats amb muntanyes de menjar no cauen.
Allò no cau.
Aquella muntanya de macarrons no cau. Aquell peu de porc trontollant allà dalt, com pot ser que no caigui? Si s'ha de produir en qualsevol moment l'esllavissada del peu de porc. Doncs no, és fascinant. Al final és això que... Mira, saps què faré ara?
Ai.
Avui vaig al bufet lliure a dinar.
Sí?
Sí, m'ha entrat gana.
Oh, que bé.
Boníssim, això.
Avui vaig. Has vist aquest gir? Avui vaig, perquè...
No,
ho acabo de decidir ara.
Sí.
A qui aniràs, aquí a Barcelona?
En buscaré un, perquè com que no he esmorzat i em passa allò que tinc els cocodrils reclamant-me i tinc els Rubiales...
Podem jugar?
M'agrada molt el concepte Rubiales... dins de... Te l'imagines? Dins de... O sigui, dins del teu organisme histèric reclamant menjar? Doncs ara el tinc així.
Podem jugar?
A què?
A quina hora vas al bufet lliure?
Vols venir?
No.
Ah, doncs hi aniré a 2:45.
Mm.
2:45 les 3.
No jugarem.
Per què? Que volies?
No, però el proper dia ens portes la fotografia del primer plat que agafis.
Una muntanya d'aquestes...
Amb peus de porc.
Amb un peu de porc trontollant a dalt de tot.
Ja, puc dir una cosa abans d'acabar?
Al cim hi haurà un peu de porc trontollant. M'agrada molt aquesta imatge perquè la vaig veure quan tenia 17 anys i se'm va quedar gravada. Com trontollava i no caia.
No?
No, era... És que ja... És que... Últim comentari, perdona, Núria.
No.
És que és Cirque du Soleil. El Cirque du Soleil gastronòmic. El bufet lliure és això, un Cirque du Soleil. Amb grans malabaristes. Malabaristes infal·libles.
Sí.
Malabaristes infal·libles.
Que no ho diries mai, eh? Que són malabaristes.
No.
Jo us volia preguntar, vosaltres que heu freqüentat bufets lliures,
sí.
Si no us fa molta ràbia aquella gent que, per exemple, està esmorzant al bufet d'un hotel i menja tot super sa. És a dir, l'altre dia jo estava en un bufet lliure, tenia el meu plat amb frankfurts ous i l'altre plat amb napolitanes i dònuts, i em trobo una dona de 50 anys devia tenir amb una amanida a les 9 del matí.
No.
És que després, això és molt interessant.
Això molt.
Mira, això ho tenia, m'heu oblidat.
Que vaig a un bufet... I ja perdonareu, però se me'n refot el que faci la gent, el bufet.
Sí.
Jo vaig a gaudir, jo.
És evident, però allò que estàs...
Entro en un bufet i em torno a gòlatra.
Sí? Molt bé. Però no, escolta'm una cosa, allò que les taules estan molt juntetes a segons quins bufets, sobretot dels hotels.
No, entenc el que dius,
I clar, estava jo... T'acabes de despertar, estàs mirant no sé què, estàs bevent el suc de taronja,
i
mires al costat i veus una senyora de 50 anys que es conserva superbé amb un plat de manida i dic que estic fent malament.
Sí.
Però no hi estic d'acord, perquè en un bufet lliure has de deixar la preocupació per les calories a la porta.
Clar,
molt bona aquesta. És que, a veure, aquest és l'altre extrem que no hem comentat i que també és una cosa que m'impacta i m'esfereix fins i tot. O sigui, m'esfereix més el que et diré ara que no el que fot la muntanya del menjar. Que és la persona que va en bufet lliure i té un platet amb tres cosetes.
També. Ai, desconfia.
Sí, exacte.
Penses, per què hi vas? Per què hi vas si acabes agafant una croqueta de rostit de l'àvia, una... Això es fa molt al bufet lliure, també, que és les albergínies amb carn.
Sí.
No? Albergínia farcida de carn.
I una pota de cranc rebussada.
Sí.
Jo és que vaig cap al cranc perquè sempre... Ho trobo tan estrany.
Un plat on hi ha aquestes tres cosetes allà.
Sí.
I penses, i aquesta persona per què ha vingut al bufet lliure? Són els dos extrems. També t'he de dir que, per acabar ja, una altra frase que tenia
Sí, ara deixaré jo anar...
No, que m'interessa comentar això, que és que m'agrada molt la gent que davant d'un bufet lliure es pot controlar. Perquè després és la gent que a la vida també es pot controlar.
Bona aquesta.
La gent que perd l'oremus i es torna boja, això que hem comentat, no? com un atracador de banc en un bufet lliure, aquesta gent després... En altres facetes de la vida també perd el control.
Sí.
I una persona que manté la plom davant de safates i safates de menjar i més menjar és una persona que m'interessa tenir-la prop a la vida.
Com d'aquí.
M'interessa tenir-la prop a la vida perquè és gent que pot mantenir la contenció i pot controlar la compulsió en altres facetes, també.
Sí. Ja que estàvem comentant cosetes, sembla el qüestionari, això ja, ja que estàvem comentant cosetes que ens fa ràbia d'un bufet, a mi també hi ha una altra cosa que em fa molta ràbia, que és arribar a taula amb els que tu estàs dinant, arribar a taula amb el teu plat, i de seguida sempre hi ha algú que et mira el plat i et diu què has agafat, perquè no ho veus.
No, i que algú... I algú... Ai, puc agafar-te una croqueta?
N'hi ha allà,
Però per què no baixes si la safata n'és plena?
N'hi ha allà, correcte. Sí. No, per provar, després ja si m'agraden agafaré. Escolta'm...
Sí. Un dia hem de parlar d'això, també. De compartir els plats i tot això. També em posa molt nerviós, aquest tema.
Bona, aquesta.
Em posa molt nerviós, ja en parlarem.
Jo no deixo, eh?
No, jo tampoc.
Val.
Jo tampoc.
Clàssic.
Joder, demana tu, perdó.
Exacte. No, és veritat.
Demana tu, si ho vols.
No, és que si me'l demano no me l'acabaré.
No, mira, doncs mira, ja me l'acabo jo, però a mi no m'agafis.
Correcte. Escolta una cosa. No sé si coincidirem, Núria, com que hem començat dient tots dos que som grans amants dels bufets, jo em disposo a dir que el millor que he anat és a França, un que es diu Els Grans Bufets, que és una borralla.
Dels millors.
Sí, eh?
Sí.
Dels millors, eh?
Sí, perquè fa un parell de setmanes jo vaig estar en un bufet d'un hotel que el va superar.
Espera't, que me l'apunto aquest. No, ja pots fer publicitat, si vols.
Ah, sí?
Sí, home, sí.
Espera, que busco, que no en recordo.
Però la Núria ha dit fa un moment que ella hi anava de tant en tant i en un moment n'ha citat 3 o 4.
Sí.
Atzavara, Santa Susana.
Atzavara, eh?
Ep.
Un bufet de qualitat, net i polit.
No és broma, que ens l'estem apuntant. T'estàs apuntant, Balaguer?
Sí, clar.
Però clar, jo no sé si has de dormir allà, per poder accedir al bufet.
Bueno, si cal dormir, per anar a un bufet, i dormirem.
Volem la muntanya.
Ara.
Volem la muntanya amb la barreja més estrambòtica que se'ns passi pel cap.
És així.
Això també és... Jo crec que la gent també hi va per això, per construir la barreja més estrambòtica. No? Qui serà la persona que ha aconseguit la barreja més estrambòtica. No ho sabrem mai.
Algú que ha juntat postre amb amanida russa.
És que no ho sabrem mai. Però segur que hi ha barreges increïbles.
Clar.
Es tracta d'això, és jugar aquest joc, també.
És així.
El joc de les barreges.
David Balaguer,
que
gràcies.
Vagi bé,
eh?
Que vagi bé.
Fins la propera setmana, que vagi molt bé.
Ràdio Estel. Segueix els podcasts de Ràdio Estel i presumeix. Troba'ls a Spotify, a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel Oficial i aprèn sobre vins, música, gastronomia i nutrició, psicologia i molt més. Presumeix del que escoltes. Presumeix dels podcasts de Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe la missa diària a Ràdio Estel.
Escolta, truca en Navalles.
Em cal un assessor en màrqueting i publicitat.
Truca en Navalles, són experts que t'ajuden.
Vull consell en comunicació, disseny, màrqueting.
Truca en Navalles, 670-831-796.
Abans no et soni l'alarma, 670-831-796.
Vendràs més i millor.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
De dilluns a divendres, de 8 del matí a 2 del migdia, La Caravana, amb Joan Trias.
36 minuts que passen de les 11 del matí.
¿Qué estoy haciendo aquí? ¿De quién es esta vida? ¿Qué estoy haciendo aquí? En dirección prohibida, ¿qué estoy haciendo?
¿Qué estoy haciendo aquí? ¿De quién es esta vida que canta Sabina? Aquesta és la pregunta que es fan els protagonistes de l'obra Els gossos, del dramaturg argentí Nelson Valente, que aquests dies i fins al 15 d'octubre fa parada al Teatre Borràs de Barcelona. La protagonista, la Laura, agafa el metro, fa 40 anys, en un principi el trajecte no té res d'especial, però tot canvia quan es creua amb una persona que li xiu-xiueix alguna cosa a l'orella. Aquestes paraules calaran a la protagonista i durant tot el dia tindrà una mena de rum-rum que no podrà deixar enrere. A la Laura, però, li toca seguir amb la seves responsabilitats, en aquest cas, dinar de celebració amb la seva parella i els seus sogres. I a partir d'aquí, doncs aquesta pregunta, què estoy haciendo aquí, de quién es la vida. Avui a La Caravana tenim el plaer de saludar a dos dels seus protagonistes, la Sandra Monclús en el paper de la Laura i l'Albert Pérez, que interpreta l'Emili, el sogre. Laura, Albert, què tal? Bon dia, gràcies per venir a La Caravana.
Bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Cargo la pipa, a punto, falló el disparo.
És una mica això, els gossos? Aquest, ¿qué estoy haciendo aquí, de quién es esta vida?
Pues sí, una mica sí, una mica sí. És una comèdia que, de manera amb molt d'humor, ens planteja interrogants molt seriosos, no? És aquest no aturar-se un moment i pensar com és la teva vida, no?
Això anava a dir, no, Albert? També és una comèdia però molt seriosa, molt cínica, que ens posa un mirall al davant i ens diu, escolta, que potser tots som una mica així, no?
Sí, segur, tots som així. I qualsevol de les preguntes que es planteja a l'obra, tots, en algun moment de la vida, ens les hem fet. Jo diria que és una comèdia àcida.
Sí, eh?
Sí, no?
Ho noteu en les reaccions, això?
Sí.
Sí, sí, està clar. La gent, bueno, d'entrada, com que van rient, i mica en mica que va passant l'obra, cap al final, doncs, el somriure et va marxant, no? Tot i que el vas recuperant en moments, perquè, malgrat tot, el sentit de l'humor no es perd, però sí, sí.
Com que jo no vull explicar res, normalment no us ho pregunto vosaltres sempre i expliqueu fins on podeu. Per què els gossos? Perquè la gent s'estarà preguntant, m'acaben de dir, això és un dinar familiar, no?, on es celebra un aniversari,
sí,
i passen coses.
Sí, bueno, els gossos és simplement perquè jo, que sóc el sogre, un plasta pesat...
Bastant, eh?
Sí, bastant, bastant.
Que t'agafa manieta, eh, Albert?
Sí, molta,
greu,
molta.
Però...
Ho sé, ho sé, ho sé.
És que ho fa molt bé, ho fa en molt soc, bé, l'Albert.
En soc molt conscient que estic defensant allà un tros de cafre, però bueno, jo el defenso amb totes les meves habilitats i simplement els gossos per això, perquè em passo mitja hora parlant de gossos. Mm-hmm. Molt plasta.
Jo crec que l'autor, això, que seria una pregunta molt per ell, però crec que ens fa un guinyo, no? Perquè titular l'obra Els gossos, però en realitat tots sabem que el més important no té res a veure amb els gossos, no? I això crec que és molt, molt pertinent en l'obra.
Sandra, ara li preguntava a l'Albert com és la Mili, com és la Laura?
La Laura és una dona pues, com qualsevol altra, jo diria, sense masses particularitats. Una persona que té la seva feina, que té la seva parella, que té unes aspiracions a la vida i que de cop i volta, un dia, per un incident gairebé fortuït, s'atura un moment, repensa i té una mirada sobre la seva vida que no la satisfà gens.
Us ha passat això a la vida real? Us heu replantejat en algun moment? Hosti, què estic fent amb la meva vida? Que sóc feliç?
Clar. Tant. Clar, això depèn de lo neuròtic que siguis. Jo, com que ho sóc bastant, m'ho plantejo cada dos per tres.
Sí, jo estic segur que tothom en algun moment de la seva vida s'ho ha plantejat i el que digui que no menteix com un bellaco.
Ara.
Home, i tant.
Sí, Sandra, que... a les funcions que feu al Teatre Borràs, deixa-m'ho dir això, us repartiu el paper amb en Pau Ferran.
Exacte.
Com és això? Com està anant això?
Meravella.
Sí?
És una meravella, sí. Sí, sí, perquè realment bueno, va ser molt bonic adonar-nos-en que la funció no canvia un pèl, tant si el meu personatge l'interpreta una dona com si l'interpreta un home, i això vol dir que està escrit des d'un lloc on el gènere està posat d'una manera molt interessant, penso jo.
I a més teniu d'acompanyar també de repartiment l'Aranaga.
Hombre,
que clar, és un luxe, no?
Hombre, sí. Meravella, meravella.
I el Joan Negre, que també...
També.
Meravella, meravella.
Tot i que facin certa manieta alguns personatges, se'ls hi acaba agafant carinyo?
I tant.
Sí, jo crec que sí, perquè bàsicament són éssers humans. O sigui, és el que dèiem, no? Que no, tampoc no són personatges raros ni... Uh-huh. Simplement són una família normal i corrent, com qualsevol família de Barcelona o d'arreu del món. És igual. O sigui, són gent supernormal, molt humana, però bueno, tenen les seves cosetes, com tots, i tant, que se'ls agafa carinyo. Sí, sí.
Sí, a més, l'obra està escrita des d'un lloc on els personatges ensenyen les seves debilitats, no? I això és un acte de generositat envers els altres, i això genera molta empatia, jo penso.
El que sí és segur és que Els gossos és una obra que no caduca. El Borràs, per cert, no és el primer teatre que la programa. Eh?
No, és una obra que ens dona moltes alegries, sí. Perquè es va acabant i va ressuscitant, i ens fa molt feliços, la veritat.
Com està anant aquesta nova temporada dels gossos?
Bueno, no massa bé, així de clar, però és que... I aquesta cosa, tenim una certa tendència, que el teatre va molt bé i la temporada passada va ser meravellosa... Mentida. Sí, el teatre no va bé. Bueno, anem fent, anem tirant, com hem fet tota la vida. I aquesta setmana passada, concretament, bueno, ha sigut una setmana de la Mercè, vuelta al cole, tornada de vacances, la gent no tenia un duro, hi ha hagut el pont de l'11 de setembre, i la setmana de la Mercè, que està plena, farcida d'actes i d'oferta gratuïta, a més, doncs, bueno... Hem tingut gent, però, bueno, te n'esperes més, clar.
Sí, ens agradaria tenir-ne més. La gent que ha vingut surt supercontenta, ens ho recomanarem
molt. Molt content,
rius
molt. Sí, rius perquè, molt, bueno, penses molt.
Sí, perquè això és divertida, però sí. No et quedes només amb el hi-hi-ha-ha tonto, sinó que té una miqueta més de refons, i això està bé.
De seguida seguim parlant dels gossos, que per cert és al teatre Borràs fins a mitjans d'octubre, però m'interessa molt el que deies, Albert, el món del teatre. Quan pregunto, cuidem prou de la cultura? No em refereixo a les institucions, em refereixo a la ciutadania, els que en teoria hauríem d'estimar la nostra pròpia cultura. La gent de Catalunya estimem prou el teatre?
Bueno, una certa part
jo
de
crec
gent,
que sí.
Sí.
Jo és que jo no parlaria de la ciutadania, jo crec que la responsabilitat precisament és de
les
institucions.
Vale.
Perquè jo crec que sense unes polítiques culturals que en aquest país no tenim, clarament, vull dir, només cal que te'n vagis a un país d'aquí molt a prop i ja et cau la cara de vergonya, no? Vull dir, no, les institucions no confien en la vida cultural, vaja, jo, o si no, plens de discursos on diuen que sí, però això no es trasllada en fets reals. Jo crec que la ciutadania sí que estima la cultura, sí que estima el teatre.
Sí, bueno, jo crec que també té una part de responsabilitat la ciutadania, perquè és que a vegades ens omplim molt la boca. I sí, la gent va al teatre, però és una minoria que va al teatre. No hi ha tanta gent que va al teatre. Llavors, bueno, sembla com que aquí tothom va al teatre cada dia i s'omplen tots els teatres, i no és veritat, és el que et deia, no és veritat, no passa res, ja ho sabem, és així, i anem tirant, anem funcionant.
Això va ser punyetero, la gent jove va al teatre?
No, i això, per exemple, és algo que jo porto dies reflexionant, que penso que, clar, com atraus a gent jove al teatre, no? Que és un llenguatge que per ells està ja més caducat que caducat.
Sí, però jo crec que precisament aquesta obra interpel·la molt la gent jove.
Sí, per exemple.
És molt intergeneracional,
Sí.
Però
sí,
també interpel·la molt la gent jove.
Sí, sí, i tant, clar que sí.
Per molt jove que siguis, tens una família, fas dinars familiars, convius amb aquests vincles.
No, i per molt jove que siguis, continues portant les mateixes càrregues i les mateixes merdes que els teus pares i que els teus avis. O sigui que, per més modern que siguis o tinguis una altra manera de pensar, no? Però diguéssim que l'arrel dels problemes humans sempre són els mateixos. Ara i fa 3.000 anys.
Sandra, deixa'm incidir una mica amb el que deies. El que calen són polítiques reals per cuidar la nostra cultura. Com quines?
Doncs, per exemple, destinar un pressupost amb un tant per cent més decent que el que tenim ara. Jo no sóc política, això que t'ho responguin ells.
M'agrada molt això. Els gossos, sí, com sigui, és una obra de veritats com cops de puny. De veritat, és un cop de puny sobre la taula, de veritats que ens interpel·len, que ens colpegen. Vivim, o teniu la sensació que vivim en una època de vides insatisfetes? Que és una mica això?
Home, a veure, si m'ho preguntes a mi, jo no sóc molt optimista en general. Vull dir, sóc una persona molt vital, molt alegre i amb molt sentit de l'humor, però el panorama que vivim des de fa ja molt de temps, per mi és difícil. És difícil tenir esperança, tot i que insisteixo, jo sóc una persona molt alegre, però les circumstàncies actuals no són gens fàcils i des de fa molt de temps.
Sí, estic totalment d'acord amb la Sandra. Sí, home, és veritat, hi ha molta insatisfacció, moltíssima, però és que, bueno, tal com tenim el món muntat i la societat muntada, és que no n'hi ha per menys, no? Sí. Però, bueno, és que una mica estem amb la sempre, no? Que sempre posem la responsabilitat a fora, els polítics, els estats, però, bueno, ens hem de mirar al mirall, també, abans de sortir de casa cada dia, perquè és molt fàcil.
Que és el que costa, eh?
Sí, això és el que costa. És molt fàcil tirar la merda del davant o als altres, però...
M'agrada perquè estem parlant molt del que passa a l'obra sense parlar
de l'obra.
Clar,
és el que t'anava a dir. Vull dir, realment l'obra el que planteja és quin preu pagues per no asseure't de tant en tant i posar consciència a la teva vida, no? És com qui viu sempre en un etern qui dia passa any empeny, no? Això no és vàlid. T'has de seure, has de pensar, has de posar consciència als teus actes, a com et relaciones amb la teva família, amb els teus companys, amb els teus cercles, no? I d'això parla molt l'obra, certament.
Com ha estat treballar, també? Deixeu-m'ho que us ho pregunti amb Nelson Valente.
Una meravella, la veritat.
Estupendo, sí.
Fàcil, super...
Molt. Ens ha donat molta llibertat. Molta. Jo recordo el primer dia dels anys, va ser el segon, no sé, que va dir... Hacé todo lo que no hiciste nunca encima de un escenario.
Sí, sí, sí.
Clar, dius, tia, vale. Sí. Saps? Sí, sí, ens va donar molta llibertat, va confiar molt en nosaltres i bueno, estupendo.
Sí, a més, no vam assajar molt de temps, perquè els temps de producció ja sabem com estan, no?, dintre d'aquesta precarietat. I vam estrenar molts poc, bueno, relativament pocs assajos i va ser una estrena feliç i jo crec que es va produir una química en aquesta companyia molt especial, no? Que crec que això es veu perquè ens apreciem més enllà de que ens uneixi el teatre, que ens agrada a tots. Ens agradem entre nosaltres i el Nelson forma part d'aquest sentiment comú,
sí.
No?
I a més, és molt generós i és molt divertit perquè sempre va amb una llibreteta amunt i avall.
I... amb una lletra que l'hauríeu de veure, sí. Perquè és impecable i meravellosa.
Sí, és aquelles de cal·ligrafia,
una petitona, però preciosa. No es torça mai la línia. No, és al·lucinant.
I amb aquesta llibreta va apuntant trossos de converses que sent. Als bars, al carrer, al metro... I, bueno, aquesta, per exemple, gossos, surt arrel d'una frase que va sentir, que, a més, té de dir que jo fa 3 dies sortint del teatre em va passar exactament el mateix.
No ho puc creure.
Sí, sí, després us ho explico.
Ah, vale. Sí. Després? No pots explicar-ho, això?
No, perquè no. És la frase.
Ah, val. Val. Clar.
És la frase clar. Els espectadors no. Hauran de venir si volen saber quina frase clar. És.
Si volen saber de què estem parlant, al Teatre Borràs.
Veniu al Borràs.
Sí.
Doncs això no, és molt divertit perquè el Nelson es va apuntant trossos de converses del carrer, no? Per tant, les seves obres sempre són molt, molt quotidianes i molt, molt properes.
S'ha notat d'alguna manera la influència del teatre argentí en una obra com aquesta o en la manera de treballar del Nelson?
Sí, segur que sí. Jo penso que és bastant universal el que fa, però sí. Són diàlegs molt picats, gent que s'interromp, amb moments molt bojos de cadascú, amb unes llibertats, no?, expressives. Sí, segur que sí. Però vaja, és molt reconeixible per tots nosaltres, eh? També és veritat que jo i l'Argentina sempre tinc com una espècie d'història d'amor fortíssima amb aquest país i amb la manera que tenen de fer teatre.
Tots una mica ens atrapa Argentina, no sé per què tenen, però...
Són molt seductors.
Sí. També ho són molt els personatges, per molt que els odis.
Sí.
També ho dèiem al principi, els gossos es representa el Teatre Borràs de Barcelona fins al 15 d'octubre. Després què, ja gira?
Bueno, no ho sabem. Potser sí, però... Bueno,
de fent una mica, eh?
És que això vam estar a la Villarroel. Que passa que, sí. Com que va ser entre pandèmies, teníem el 50%, la gent estava collonida, no venia massa, però, bueno, ho va veure gent, i després l'any passat vam estar tot l'any de bolos, o sigui, n'hem fet bastants. Mm-hmm. I aquest any, el mes de març, en van sortir uns quants més. Mm-hmm. I ara tornem a fer temporada, i a lo millor, doncs, algun ajuntament més cau por ahí, si diuen, ai, gossos. Mm-hmm. Tant de bo, estaríem encantats, perquè ens dona moltes satisfaccions aquesta funció.
Ahir parlàvem amb la Calòrica, i és una cosa que vam venir aquí a l'estudi de Radio Estel, i és una cosa que em va criar molt l'atenció, us ho vull preguntar també. Quan aneu de gira, o mentre feu funció al mateix teatre, hi ha cosetes que aneu canviant mentre feu la representació de l'obra? D'això funciona més, ho fem demà, no ho sé.
Poquet, eh?
Sí?
Alguna petita variació sempre hi ha.
Sí, a vegades però... també són petites variacions de cagades pròpies.
Sí, això també, de no, surfejar cagades.
Clar, de cop és allò, hòstia, et quedes en blanc, hòstia, no, aquell moment... Jo què sé, vas fent com petites improvisacions, però el que és el guió bàsic i així, no, això sempre és el mateix, no?
I a més la comèdia té alguna cosa molt de partitura, eh? La comèdia és molt repostaria, vull dir, has de vigilar molt amb quins ingredients poses, perquè si no el pastís no puja, saps què et vull dir? Aleshores sí que variem cosetes, però hi ha una partitura que és bastant sagrada, en el fons.
Sempre es diu, Sandra, que fer teatre és molt difícil, fer drama és molt difícil, però fer comèdia és dificilíssim.
A mi
així,
sí
no?
Que ho és, però... Sí que ho és. Però és tan divertit a la vegada que compensa, no?, la dificultat amb lo divertit que és rebre la reacció immediata del públic, és el que té la comèdia, no? En el drama la notes, la perceps, però en el cas de la comèdia és molt evident perquè riuen.
Deixeu-me preguntar-vos per una cosa que a mi m'emprenya sobremanera els teatres i vull posar-ho sempre sobre la taula perquè se'n parli totes les vegades que faci falta. Què, els mòbils?
Va,
estan sonant o no?
Que sonin els mòbils.
Sí?
Clar, home, i que la gent engi rosetes.
Mòbil, la carga, el diablo.
I que portin bocates, i la cervesa.
Que ara ve d'aquí, no?
Bueno, ens estem acostumant a això, i és allò el més normal, no? Bueno, escolta'm, al Siglo d'Oro la gent anava allà i menjava i tiraven carxofes i patates als actors, no?
Sí, home, però avui... És a dir... com que es diu molt aquella famosa frase de hosti, és que un mòbil, com a intèrprets, us desconcentra moltíssim. Sí. Anem a desgranar aquesta frase. Què vol dir que amb un intèrpret li desconcentra moltíssim quan sona un mòbil?
Doncs per mi és una falta de respecte perquè es trenca el pacte en el qual ens hem congratulat tots, no? Tu vens al teatre, t'asseus, es tanquen els llums, hi ha un ritual, sí? I és un espai en el qual tu deixes fora tota la resta i et concentres en allò. I en el moment en què jo veig un espectador que se li il·lumina una pantalleta perquè està mirant l'hora, està trencant aquest pacte, sí?
No fem cal ni que soni, eh?
No.
La pantalleta.
Per mi...
Bueno, clar, cada cop veus allà la llum al mig de la fosca de la platea i a vegades et desconcentra una mica. Perquè...
I ho trobo molt trist que no et puguis passar una hora i mitja de la teva vida sense mirar el mòbil. Això diu molt poc de nosaltres.
Si us pregunto per projectes personals... Ai.
No.
Pregunta-li a l'Albert, perquè jo no en tinc cap ara mateix. O sigui que, a part dels gossos, que em fa molt feliç, sí. i de la meva vida com a docent, però no en tinc cap, o sigui que pregunta-li a l'Albert.
Bueno, jo la propera que faré, no t'ho creuràs, però una obra de la Lluïsa Cunillé que es titula El gos.
No m'ho crec.
Creu-t'ho, creu-t'ho. Sí. Mira, m'ha tocat, estic amb aquesta ratxa ara, jo què sé. Que estarem a la Gleva desembre-gener, i després a l'abril estic al Lliure amb Ifigenia, un muntatge de l'Alicia Gorina.
Doncs allà que t'hi veurem i que et gaudirem. De moment, on podeu gaudir de l'Albert Pérez, de la Sandra Monclús, de tots els seus companys de l'Elenc, és a l'obra Els gossos, aquesta obra que podeu veure al Teatre Borràs fins al 15 d'octubre. Sandra, Albert, ha estat un plaer parlar amb vosaltres d'aquesta obra, que vagi molt bé, i aneu al teatre, Joan. Sisplau, aneu al teatre.
Veniu.
Que us ho passareu bé.
Gràcies.
Que estoy haciendo aquí, de quién es esta vida que estoy haciendo. Jimmy, como broker, conduce un Bentley, vive como un rey. No hay quien le tosa, juega al primer toque. Con el Dow Jones, el IBEX y el Nikkei. Con el botín en el asiento de atrás, pisando el acelerador. En la raya de Portugal, vio a la patrulla por el retrovisor. Lo que no tiene precio, le ha costado caro. Cargó la pipa, apuntó, falló el disparo. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿De quién es esta vida que estoy haciendo? Insulsa y repetida, ¿qué estoy haciendo aquí? En dirección prohibida, ¿qué estoy haciendo aquí?
A les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. De dilluns a divendres a les dues, Estel Migdia.
L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.